Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les piscines municipals obriran dilluns que ve amb fortes mesures de seguretat davant del coronavirus, com limitacions d'aforament i analítiques de l'estat de l'aigua cada hora. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu d'aquestes mesures és poder obrir les instal·lacions sense cap mena de risc. Així ho ha apuntat Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat.
S'obren piscines i s'obren piscines amb totes les mesures de prevenció del Covid. Aquest era l'element més important i la novetat, diguem que hi ha aquest any, era evidentment poder obrir piscines, que aquest era tot un repte, que segurament fa 3 mesos que dèiem, ostres, no sabem com obrirem, si podrem obrir piscines i com les podrem obrir, per tant jo crec que és una molt bona notícia poder dir doncs, que s'han obert, que es poden obrir les piscines i que sobretot les obrim amb totes les mesures de prevenció, per tant que la gent pot venir amb tota la tranquil·litat perquè realment doncs, hem marcat unes línies d'actuació molt contundents doncs, perquè es puguin obrir sense cap mena de risc i per tant doncs, garantint la salut. Sempre sabem que amb les piscines hem de garantir la seguretat, però en aquest cas, aquest any també, la salut de tots els usuaris i usuàries que vinguin.
L'única piscina que no obrirà dilluns que ve serà la de Can Uriac, que està en obres fins la setmana del 20 de juliol.
IKEA haurà de pagar l'impost d'activitats econòmiques a l'Ajuntament de Sabadell com una gran superfície i no com un petit comerç, com havia estat fent fins ara.
El jutjat contenciós administratiu ha desestimat el recurs presentat per la multinacional sueca. La sentència arriba després que el 2015 el regidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada, destapés que estava tributant com a petit comerç per les instal·lacions de Sant Pau de Riusec, les més grans d'IKEA a Espanya. Tot plegat ho feia acollint-se a 16 epígrafs diferents.
En esports, el primer amistós del Sabadell abans del Playoff Express serà aquest divendres a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta.
Els arlequinats enfrontaran el Sant Andreu i ho faran sense públic a l'estadi després d'haver superat les proves serològiques. Tot plegat mentre alguns dels jugadors encara tenen pendent de negociació la seva continuïtat al club un cop acabi el Playoff.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 30 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen molt altes, temps completament estiuenc. Hem d'esperar algun tipus de canvi? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es presenta assolellada, tot i que esperem durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades, sobretot cap a l'extrem nord del Pirineu, on podran descarregar alguns ruixats locals. Tot i això, al final del dia tornaran a arribar algunes nuvolades pel quadrant nord-oest i aquí podrien arribar alguns ruixats una miqueta més importants. Tot i això, el més destacat de la jornada serà l'increment de la temperatura màxima amb valors propers als 37 graus a Ponent i també superiors als 30 i als 35 graus en moltes zones de l'interior. En canvi, arran de costa, valors del voltant dels 30 graus amb intensa xafogor. De cara a demà, precipitacions de matinada i fins a primeres hores del matí al Pirineu, Prepirineu, en general, aniran minvant. També increment dels núvols a molts altres indrets. Al llarg del matí s'obriran algunes clarianes, però novament durant la tarda creixement de nuvolades al nord-est, també a Pirineu, Prepirineu, amb xàfecs localment amb tempesta. La temperatura baixarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem situació complicada al pas de Barberà del Vallès. D'una banda, la P7, 2 quilòmetres de retencions en sentit sud i també de l'altra a la mateixa població, però a la B30, 1,5 quilòmetres de retencions també en sentit sud per enllaçar amb la C58. A Terrassa també hi ha problemes. Al seu pas per la C58 hi ha 5 quilòmetres de cues en sentit nord, en sentit Manresa. Pel que fa a Barcelona, a la ronda litoral, trànsit molt dens entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i també trams d'aturades a la ronda de dalt entre el túnel de la Rovira i la Meridiana també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Analítiques de l'aigua cada hora, personal format per fer complir les mesures contra el coronavirus i límits d'aforament. Aquestes són les condicions amb les quals obriran les piscines municipals a partir de dilluns que ve. Totes les instal·lacions estan ultimant els detalls per encetar una temporada marcada per les exigències post-Covid, a excepció de la piscina de Can Urià, que no obrirà fins la setmana del 20 de juliol per obres.
Les piscines municipals tenen un doble repte per davant. D'una banda, garantir la seguretat en l'actual context postpandèmia. Per això s'aplicaran diferents mesures, malgrat que encara es podran fer ús d'alguns serveis. Ho ha destacat l'alcaldessa Marta Ferrés.
La resta de serveis complementaris estaran tots actius, menys el lloguer de material, per raons òbvies, doncs, que no ens els podem passar doncs, als altres, però això vol dir doncs, que, evidentment, el servei de bar, els tobogans, els pícnic, que és el que aquí tenim més típic, doncs, estarà obert al públic. I, per tant, l'únic, com us dic, l'únic servei que no estarà actiu serà el del lloguer de material. ¿Vale? Es col·locarà també a l'entrada gel hidroalcohòlic doncs, perquè la gent es pugui desinfectar les mans, sabó, amb papereres a tot arreu doncs, perquè la gent també es pugui desfer de mascaretes en cas de que sigui necessari.
L'altre gran repte és garantir que el màxim nombre de sabadellencs possibles puguin fer ús de les piscines municipals. Tot plegat, malgrat que la bassa s'ha reduït un per quatre a l'aforament fins als 1.000 banyistes per torn i a la resta fins a les 200 persones.
Jo crec que al final s'ha optat doncs, per una via que hem de veure si funciona, perquè al final no tenim experiència d'abans, que és intentar que la majoria de gent faci aquesta compra d'entrades online i també hem habilitat per aquella gent doncs, que no té accés a l'online doncs, una forma presencial perquè puguin venir. ¿Vale? Però bàsicament tota aquella gent que pugui doncs, sí que animem i encoratgem a la gent a fer-ho de forma telemàtica perquè facilita molt tant a l'usuari com a nosaltres en aquest cas doncs, aquest control d'accés.
Per facilitar l'accés a les piscines s'han reduït considerablement els preus. Això sí, la compra d'entrades estarà limitada. Cada persona en podrà comprar 8 a gastar en menys de 5 dies.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, és partidari de seguir batallant pel retorn de l'oncologia pediàtrica al Parc Taulí, tot i reconèixer que serà molt costós. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Adrián Hernández ha vinculat aquest projecte al valor afegit que pot suposar tenir determinades especialitats al centre sanitari de la Gran Via.
Jo crec que ens ho hem de creure, però insisteixo, no pel fet d'aquesta oncologia pediàtrica, que eren dos oncòlegs i que potser en aquell moment només estaven fent una docena de casos, sinó perquè per nosaltres el Taulí va més enllà de ser un servei hospitalari. És a dir, jo crec que ha de ser la referència de la majoria d'especialitzats del Vallès i que ha d'anar seguit doncs, bueno, de la Universitat Autònoma que tenim la Facultat de Medicina i Infermeria. De la capacitat d'innovació, de fer una residència per a les persones que vinguin a estudiar i investigar. Vull dir, va més enllà del servei hospitalari.
Amb tot, admet que el fet que Esquerra i Junts hi votin en contra al Parlament posa les coses coll amunt.
En matèria social, el portaveu de Ciutadans també s'ha referit al tancament de l'alberg temporal per a persones sense llar que es va activar amb motiu de la pandèmia. Hernández aposta per un equipament permanent d'aquest tipus sempre que vagi acompanyat, ha dit, d'altres recursos que permetin la integració social i laboral d'aquest col·lectiu. De moment, però, el govern no ho contempla, com tampoc moltes de les propostes econòmiques que el seu grup li ha traslladat per incloure-les en el pla de xoc post-Covid. El portaveu Taronja creu que l'executiu de Marta Ferrés està sent poc ambiciós i lamenta que no s'hagi acceptat la creació d'un fons dotat amb 500.000 euros per ajudar les petites i mitjanes empreses locals.
Ells no ho veuen, nosaltres creiem que salvar qualsevol negoci per nosaltres és una prioritat. Ells no ho veuen d'aquesta manera. Doncs aquest tipus de mesures doncs, que no ens hem posat d'acord.
D'altra banda, Hernández també s'ha referit al recurs presentat per Esquerra contra el fraccionament del deute d'Esmatza. Creu que els republicans s'han equivocat i no han sabut rectificar a temps. En aquest sentit, argumenta que en l'expedient consta, explica, que el tresorer municipal es va inhibir de la causa i no va intervenir en el procés.
Reduir l'impacte que la Covid-19 provoca en les famílies i en el sector econòmic de la ciutat. Aquests són alguns dels objectius de la nova proposta del Consell Comarcal, que tot just acaba de portar una injecció de 50.000 euros per aquest estiu. La intenció és donar cobertura a les necessitats més bàsiques d'aquelles persones en risc de vulnerabilitat que arriben al servei de l'àrea de benestar social i al projecte d'alimentació de la Creu Roja.
Es tracta d'un sistema de targetes moneder carregables per poder comprar aliments als establiments més pròxims. Amb aquesta aportació inicial es podran distribuir en el pròxim pròxim trimestre 120 targetes moneder amb 100 euros al mes. La consellera de Drets Socials del Consell Comarcal, Míriam Casaramona, explica la voluntat d'un canvi de model en la distribució dels ajuts alimentaris.
Fins ara, quan va néixer l'ajuda d'aliments, doncs es donaven uns xeques, es donaven uns vales, cada municipi ha anat fent de diferents maneres, o bé ha anat al banc d'aliments. Nosaltres el que volem és dignificar-ho, donar-hi un tomb, no? Apostar per fer un canvi. I hem volgut invertir aquests diners per tal que els municipis s'hi puguin sumar. Nosaltres hem volgut fer aquesta injecció primera perquè després, a partir dels 3 mesos corresponents, doncs puguin ser els mateixos municipis els que puguin apostar per fer la targeta moneder.
Les famílies beneficiàries seran derivades pels serveis socials bàsics en coordinació amb Creu Roja, que en farà el seguiment a través d'un pla de treball que vindrà acompanyat d'accions per a la recerca de feina i l'alimentació saludable. Casaramona explica els criteris per a la distribució de l'ajut dels ajuntaments que apostin per aquest sistema, que també n'assumiran les càrregues posteriors de les targetes.
Són uns criteris que en principi han estat unificats per al Consell Comarcal. Ens van reunir amb els tècnics, amb els diferents tècnics de cada municipi, amb els tècnics del Consell Comarcal i van elaborar un document marc perquè cada municipi es regís per les mateixes aportacions. Llavors, la persona que es veu necessitada, el primer graó que va és els serveis socials d'atenció primària de cada municipi. Llavors, aquest és el qui valora si té accés o no té accés a entrar dintre d'aquest programa.
Des del Consell Comarcal alerten dels estralls i de les conseqüències de la crisi del coronavirus entre els sectors més vulnerables de la població.
Notícies vespre.
El jutjat contenciós administratiu desestima el recurs presentat per IKEA i l'obliga a tributar l'impost d'activitats econòmiques per local de Sant Pau de Riusec com a grans magatzems. És una disputa entre la multinacional sueca i el consistori que va arrencar el 2015, quan l'exregidor de Nova Economia i Serveis Centrals, Albert Boada, va destapar que estava tributant com un petit comerç.
El jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona considera que, tal com indica el Tribunal Econòmic Administratiu Central, la firma sueca ha de pagar pel local de Via Sabadell, segons l'epígraf dels grans magatzems, el 661.1. Fins ara IKEA utilitzava diferents epígrafs, com ara el de moble, restauració o alimentació, de manera que tributaven un import menor, com si fos un local comercial. En total eren uns 16 epígrafs, però no reflectien la totalitat de serveis que ofereixen, com el bricolatge, el transport o la instal·lació. Tot i donar la raó a l'Ajuntament de Sabadell, el jutjat reconeix que no hi ha una jurisprudència clara sobre aquesta qüestió, ja que alguns tribunals accepten una relació d'epígraf, mentre que d'altres consideren que han de tributar només com a grans superfícies. L'Ajuntament va multar la companyia de mobles amb 720.000 euros i va obrir expedients a Conforama i Leroy Merlin, ubicats també a Sant Pau de Riusec, per haver dut a terme la mateixa pràctica. El govern quadripartit va calcular que aquestes empreses van estalviar prop d'1,5 milió d'euros en impostos entre els anys 2012 i 2015.
Amb successos, els Mossos d'Esquadra han desarticulat el clan Egara, un càrtel local dedicat al cultiu i al tràfic de marihuana. En el marc de l'operació antidroga, que va culminar divendres passat amb 42 entrades i registres en ciutats com Sabadell, s'han detingut 27 persones, 9 de les quals ja han ingressat a la presó. Els agents també han desmantellat 16 plantacions de marihuana actives.
L'organització criminal funcionava com un càrtel. Els caps de la banda, un dels quals es va detenir a Sabadell, controlaven les seves pròpies plantacions de marihuana i tenien testaferros. A més, disposaven de diverses immobiliàries i empreses de construcció per tal de blanquejar els diners procedents de la distribució de la droga. Ho ha explicat avui el sotsinspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra.
L'organització blanquejava els diners bàsicament utilitzant dos sistemes. Per un costat, tenien una sèrie d'empreses vinculades al sector de la construcció. Aquestes empreses eren controlades per ells i el que feien bàsicament era facturar-se entre elles simulant operacions comercials, quan realment l'origen dels diners provenia de la venda de la droga. Un altre sistema que tenien era atribuir-se nòmines que realment no existien i que en tots els casos eren diners que procedien dels beneficis de la venda de la droga.
A banda del cultiu i tràfic de marihuana i blanqueig de capitals, als detinguts també se'ls acusa de frau del fluid elèctric. De fet, una quarantena de tècnics d'Endesa van participar en l'operatiu del divendres per comprovar en quins punts s'havia manipulat la xarxa elèctrica.
La seva participació és molt important en tant que, per un costat, havien d'acreditar els delictes de defraudació de fluid elèctric i, per altre costat, era molt important també des del punt de vista de la seguretat, ja que hem de pensar que les plantacions de marihuana tenien en tots els casos una sobrepotenciació de la instal·lació i això suposava un perill no només per la pròpia estructura, sinó, naturalment, per als edificis colindants.
En l'operació, que ha culminat després de 7 mesos d'investigació, els 150 agents dels Mossos que hi van participar també van intervenir 230.000 euros, 18 vehicles valorats en 500.000 euros, diverses armes prohibides i material per a les plantacions de marihuana amb un valor d'1.500.000 euros.
Més notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. La Crida per Sabadell vol que l'Ajuntament mostri la seva voluntat d'investigar fins al final la creació dels GAL. Els anticapitalistes presentaran demà una moció a la Junta de Portaveus demanant que s'analitzi a fons la participació de l'expresident del govern espanyol, Felipe González, en aquesta creació. La seva portaveu, Nani Valero, ho ha apuntat en una roda de premsa.
Que no es faci una investigació al respecte, que no s'avanci en aquest tema, ho trobem que és d'un dèficit democràtic important. Tots sabem l'historial anterior, present, i ja veurem de futur, no? del senyor Felipe González, no? Com va participar i va ser promotor en la creació dels GAL.
La Crida també vol que l'Ajuntament de Sabadell declari González com a persona non grata a la ciutat. La Fundació Banc Sabadell premia amb el guardó a la investigació econòmica el doctor Eduardo Morales. Morales s'ha imposat a les 18 candidatures que s'han presentat al premi amb el seu treball d'investigació sobre les decisions estratègiques de les empreses i com contribueixen al seu comportament exportador i la seva capacitat innovadora. Amb tot, el doctor ha estat reconegut amb una dotació econòmica de 30.000 euros. El premi Fundació Banc Sabadell a la investigació econòmica de caràcter anual està en marxa des del 2002. Punt final, el Servei Especial de Recollida de Residus a les residències del Vallès Occidental. Durant l'estat d'alarma s'ha fet un tractament diferenciat dels residus provenients dels centres residencials, amb tot entre el 27 de març i el 21 de juny s'han recollit 313 tones de residus a un total de 77 residències de 16 municipis vallesans. El dispositiu ha tingut un cost de 150.000 euros. I un últim apunt, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·larà pantalles acústiques a l'entorn de l'estació de Sant Cugat. Les pantalles cobriran un tram de 300 metres de via del ramal que surt de l'estació en direcció Terrassa. L'objectiu és reduir el soroll causat pel pas de trens en el tram d'habitatges més propers a les vies. Les pantalles tenen una alçada d'entre 3 i 5 metres i són de formigó porós. El projecte també inclou allargar la vorera del carrer Andana al costat de la via dels ferrocarrils. Abans de les 5, som a casa. Aquest és el títol de la novel·la guanyadora del 40è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. El seu autor és el periodista i escriptor Albert Forns, que ha construït el llibre a partir de 13 llibretes que va comprar al Mercat de Sant Antoni i que contenien el dietari d'un barceloní durant els anys 70. Precisament una de les trames principals és el joc que fa l'autor entre el que rescata dels diaris i el que inventa per reconstruir la vida d'Hilari Miralpeix. Ho ha explicat el mateix Albert Forns aquest matí.
Heu de pensar que això és una novel·la i, per tant, com sempre, doncs, ens guardem els escriptors a totes les armes de la ficció i de la realitat, i per tant és un joc, no, també, i vosaltres, doncs, i els lectors, no, en general, hauran de veure què es creuen, què no es creuen, això és possible, això no és possible, no? I no és una novel·la de no ficció, no és una no ficció, és una ficció, no? I ja ho deixo clara d'entrada, no? Perquè forma part d'aquest joc.
Però el llibre es barreja en altres temes i gèneres. Precisament aquest domini de diversos registres narratius és el que ha fet que Forn s'emporti el premi del total de 67 originals presentats al concurs. L'escriptor ha detallat que, a part d'explorar la vida de Miralpeix, a la novel·la també s'hi barreja la reflexió sobre l'escriptura de dietaris i com pot ser que aquests objectes tan personals acabin als mercats de segona mà.
Doncs hi ha tot un altre trama que és investigar aquest món des de la gent, des dels buidapisos, és a dir, els antiquaris que van a un pis, entren, i fins a, diguéssim, les subhastes dels encants, què passa quan un pis entra al pati dels encants, se subhasta i es trosseja, fins a, doncs, després al negoci, doncs, de les llibreries de vell, diguéssim, els quincallers, tot aquest segon, el, diguéssim, el circuit que recorren les nostres coses quan morim, no?
El premi està dotat amb 35.000 euros lliures d'impostos, més els drets d'autor, un dels més ben dotats de les lletres catalanes. La novel·la es publicarà el 26 d'agost i, si teniu ganes de saber-ne més, Albert Forns serà entrevistat demà al matí al programa El Cafè de la Ràdio. I no deixem de parlar de literatura perquè el concurs de microcontes de les biblioteques municipals de Sabadell ja té guanyadors. El primer premi en la categoria d'adults és pel periodista sabadellenc Víctor Colomer pel seu relat Tommy, seguit de Gallina, de Cristina Oliver, i d'Un sopar romàntic, d'Edu Beltran, que han guanyat el segon i el tercer premi respectivament. En la categoria infantil, el primer premi ha estat per Les ostres no s'avorreixen, del qual n'és autora Bruna Reues, de 9 anys.
Amb l'objectiu de fomentar la imaginació i la creativitat durant les setmanes de confinament per la crisi de la Covid-19, des de les biblioteques municipals de Sabadell van proposar, entre altres activitats, un concurs de microrelats. Anna Cabeza, tècnica de la Biblioteca del Nord i una de les organitzadores del concurs, destaca la gran quantitat i originalitat dels microrelats presentats al concurs.
Tots han estat molt imaginatius perquè aquesta idea del microconte, que ha de ser breu, concís, però a més amb grapa, amb un bon principi que t'enganxi i amb un final que ho tanqui bé, sembla fàcil, però no ho és tant, no? I alguns dels temes tractats, doncs, evidentment, tenien a veure amb el confinament, no? Però ha estat molt divertit poder llegir això i constatar una vegada més la imaginació de sabadellencs i sabadellenques a l'hora d'expressar-se literàriament.
Finalitzat el termini d'admissió d'originals, el passat 12 de juny de 2020, la participació va ser la següent. A la categoria d'adults es van presentar 23 microrelats i un en la categoria infantil. Cabeza explica que han valorat el jurat en els microcontes Tommy i Gallina, que han guanyat el primer i segon premi en la categoria d'adults.
El seu és un relat molt divertit, amb un final sorprenent, i a més l'ha fet en forma de diàleg, que això també ho vam valorar molt el jurat, perquè no és només una narració, sinó que està construïda amb un diàleg, i això té la seva dificultat i ens ha agradat molt. I llavors el segon premi ha estat per el microrelat titulat Gallina, de la Cristina Oliver Piera. Un relat micro-micro, o sigui, molt curtet, perquè, clar, les bases deia màxim 100 paraules, no calia utilitzar-les totes 100. I ella, evidentment, ho ha entès així i ha fet un micro-microrelat que té dues ratlles, però que té molta gràcia.
Com a obsequi, els quatre guanyadors han obtingut un llibre de regal i la difusió dels seus microrelats a les xarxes socials de les biblioteques municipals de Sabadell. I també, la pròxima setmana, s'emetrà en el programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running. Consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana a @13esportsdefons.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general, començant parlant de xifres. 8 noves defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores.
Segons el Ministeri de Sanitat, ja són 28.363 les víctimes mortals per la Covid-19 des de l'esclat de la pandèmia, després que en l'última setmana se n'hagin registrat 19 de noves. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 249.659 casos confirmats per proves diagnòstiques, 388 més que el total d'aquest dimarts.
Els positius per coronavirus a l'escorxador d'Avinyó al Bages ascendeixen a 10.
En total s'han fet un centenar de proves PCR i s'està a l'espera de saber tots els resultats. L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, en declaracions a TV3 ha explicat que l'origen del brot no hauria estat el mateix escorxador, sinó una festa privada a Manresa. Des de l'empresa, que no han volgut fer declaracions, s'han remès a un comunicat on avalen la tesi del contagi que també ha fet l'alcalde i asseguren que des de fa mesos segueixen un protocol de neteja i protecció molt estricte.
La presidenta del Banc Central central europeu, Christine Lagarde, assegura que el pitjor de la crisi per la Covid-19 ja ha passat, però ha avisat que el més difícil encara ha d'arribar.
En una intervenció en una taula rodona organitzada per les Nacions Unides, Lagarde ha matisat així els seus pronòstics que el pitjor de la crisi encara no ha arribat, una idea que va traslladar als caps d'estat i de govern en la cimera per videoconferència del 19 de juny. En la seva intervenció, Lagarde ha insistit que la recuperació és incerta i ha advertit de l'augment de l'atur com a conseqüència de la crisi.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El primer amistós del Centre d'Esport Sabadell per preparar el Playoff Express ja té dia i hora. El club ha arribat a un acord amb el Sant Andreu per enfrontar-se divendres a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I com deixava clara la circular de la federació, sense públic a les graderies i amb tots els participants havent passat les proves serològiques. La intenció, de fet, és que també serveixin de cara al segon amistós que negocia el club contra l'Europa, un altre dels equips implicats en el play-off d'ascens a segona B, per jugar-lo divendres de la setmana que ve. Mentrestant, el protagonista d'avui, el Sabadell, ha estat Pedro Capó. Després de 341 partits a la categoria de bronze, el menorquí jugarà el seu primer play-off d'ascens a segona A. En aquestes 11 temporades, les ha vist de pràcticament tots els colors, tres descensos, amb els filials del Celta i el Mallorca i amb l'Arroyo, una promoció de permanència amb el Leioa i dues vegades que es va quedar a un sol punt del play-off amb el mateix conjunt basc i amb l'Atlètic Balears. Amb 29 anys li arriba la seva primera oportunitat a un dels capitans del Centre d'Esport Sabadell i no la pensa desaprofitar.
Quan un ho viu en comptades ocasions, això, doncs la valoració és bueno, sobretot transmetre a la gent que s'ha d'aprofitar el moment perquè no saps mai quan ho tornaràs a viure o quan tindràs l'opció, i sobretot als més joves, no? Dir-los que bueno, trobar-se amb 20, 22 anys en una situació així és una ocasió per aprofitar i que no saps mai quan torna.
Un Pedro Capó que finalitzava contracte ahir amb el Centre d'Esports, però que, com la resta de futbolistes que es troben en el seu cas, va arribar a un acord amb el club per prorrogar-lo fins la disputa del Playoff Express.
I precisament davant aquest allargament de la temporada fins més enllà del 30 de juny, bona part de la plantilla tindrà pendent resoldre la seva continuïtat.
Sí, a més del director esportiu José Manzanera i dels tècnics Antonio Hidalgo i Juvenal Etjogo, renovats ara fa uns mesos, 9 futbolistes del Sabadell tenen contracte en vigor per la pròxima temporada, encara que d'altres tenen una clàusula de renovació automàtica en cas d'ascens. El lesionat de llarga durada, Antonio Romero, ja va signar la seva continuïtat fa mesos, així com el porter Ian Mackay. Ahir qui va perllongar el seu vincle va ser el migcampista Adri Cuevas, i en el passat mercat d'hivern, en el moment en què va sortir cedit al Prat, David Acedo també va renovar una campanya més amb el conjunt arlequinat. A més de tots ells, 5 jugadors més tenien contracte més enllà d'avui. Són Ever Pena, Jesús Olmó i el sub-23 Adrià Collet, Aleix Roig i Aaron Rey. La resta d'integrants de l'actual plantilla han signat allargar 3 setmanes els contractes fins que acabi el play-off, però a partir d'aleshores hauran de negociar la seva continuïtat o buscar nou destí. És el cas, per exemple, del mateix Pedro Capó.
Aquest any anem doncs, un mes i mig amb més retras, tampoc et sap data exacta d'inici de competició en cap de les categories que hi haurà, llavors hi ha incertesa tant per part dels clubs com per part dels jugadors i ara mateix, jo en el meu cas, en la il·lusió d'un nen petit d'afrontar un play-off i intentar doncs, que això no afecti, perquè al final no canvia molt les vivències que jo he pogut tenir, sinó que jo ho afronto sempre que quan acaba la meva temporada doncs ja veurem i no pensar més enllà.
Per últim, la sessió de Carlos Beitia per part del Villarreal també finalitzarà un cop es disputi el play-off.
I avui es compleixen 11 anys del rècord del món del 100 esquena d'Svimbildebur. Als Jocs Mediterranis del 2009, celebrats a Pescara, Itàlia, el sabadellenc va establir una nova plusmarca mundial que només va durar una setmana, però que ha quedat com una de les efemèrides més importants de la natació sabadellenca.
Aquell 1 de juliol, i quan tenia 23 anys, Vildeboer va aturar el cronòmetre a la primera posta del relleu 4% estils en 52 segons i 38 centèsimes, 16 centèsimes menys que l'anterior rècord del nord-americà Aaron Pearson. Era l'època dels polèmics banyadors de poliuretà que augmentaven la flotabilitat dels nedadors i que acabarien sent prohibits mesos després. El mateix Pearson, el 9 de juliol d'aquell mateix any, es va convertir en el primer home que trencava la barrera dels 52 segons als trials nord-americans amb un temps de 51.94. Un rècord que va estar vigent 7 anys fins que un altre nord-americà, Ryan Murphy, el va rebaixar 9 centèsimes ja amb el banyador homologat als Jocs Olímpics de Rio. Bill DeBoer, retirat des d'aquest any i treballant a la secció de natació del Club Natació Sabadell, només va poder gaudir durant 8 dies d'aquest rècord del món, però en el seu currículum també pot presumir de batre la plusmarca mundial del 100 esquena en piscina curta o el rècord d'Europa d'aquesta mateixa modalitat.
Notícies vespre.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 1 de juliol, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem amb més notícies demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.